Infovespre, amb Marc Mir.
Comencem l'informatiu parlant de l'augment d'atur a Calella i a Catalunya. La ciutat té 1.188 aturats i aturades, 170 registres més respecte al mes passat. Les dades de País indiquen que a l'octubre es va registrar 387.267 aturats a Catalunya, 14.644 més que al setembre. Amics dels animals celebren un repunt en les adopcions dels gats. Ara només hi ha animals a la gatera municipal. Això sí, destaquen que cada cop reben més cadells i que necessiten un espai habilitat pels més petits. El president de l'associació també ha confirmat que el brot de parvovirus està pràcticament erradicat. Comença la campanya de vacunacions a les escoles. Els professionals de l'àrea d'infermeria del CAP de Calella es desplaçaran als centres educatius públics i concertats de la ciutat per vacunar els infants i adolescents d'acord amb el calendari vigent. I els maduixots faran un taller de castellers a l'Espai Jove. Serà aquest dijous 7 de novembre a l'edifici Can Saleta. A les 6 de la tarda està obert a nois i noies d'entre 12 i 25 anys. I en el temps, demà seguirà la jornada de cel serè. Andalusia i Catalunya són les comunitats que lideren el creixement de l'atur al mes d'octubre, segons les dades que ha publicat aquest dimarts el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. Aquí es van registrar 14.644 nous aturats, que deixa la xifra de 387.267, la qual cosa significa un increment del 3,93% respecte al setembre. En perspectiva anual, la dada d'atur d'octubre és inferior a la que es va registrar ara fa un any. El descens és de l'1%. L'augment de l'atur no s'ha pogut frenar a Catalunya, malgrat la creació d'ocupació amb 9.666 noves afiliacions a la Seguretat Social, principalment per contractes temporals. En el conjunt de l'Estat, el mes d'octubre, es va tancar amb 3.173.659 aturats, la xifra més baixa en un mes d'octubre des de l'any 2008. També hem de dir que la taxa d'atur augmenta a Calella, la comarca del Maresme, registra 24.666 persones a l'atur durant aquest mes d'octubre. En el cas de Calella, una de les ciutats amb més augment durant aquest mes, hi ha 1.188 aturats i aturades i això es tradueix en 170 registres més respecte al mes passat. Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Montgat, Sant Cebrià de Vallalta i Sant Iscle de Vallalta, com Teià i Tiana, són les úniques poblacions que han reduït l'atur respecte al mes passat. En canvi, Pineda de Mar encapçala la llista de les tres poblacions on ha crescut més l'atur durant aquest mes, amb 2.109 aturats i aturades, un augment de 247 persones. Mataró, amb 8.659 persones, un augment de 175 i, com dèiem, Calella. En el cas de Sant Pol, hi ha 206 persones a l'atur durant aquest mes. Només s'han augmentat amb 8 persones. La secció local d'Esquerra Republicana va celebrar ahir l'únic acte que farà per la campanya per les generals de diumenge. No va ser un míting, sinó la presentació del llibre de Raül Romeva, Esperança i llibertat, de l'exconseller del govern Puigdemont. Ha escrit durant els 2 anys de presó preventiva a cavall entre Estremera i Lledoners, on compleix una de les penes més altes que el Suprem ha imposat als líders del procés. El pròleg li ha fet l'escriptora i diputada al Parlament de Catalunya, Jen Díaz, que ahir des de Calella va afirmar que la proposta política del partit de cara al 10N es resumeix en tres paraules: amnistia, referèndum i autodeterminació. La diputada va explicar que si bé Esquerra Republicana reclama diàleg polític per trobar una solució al conflicte entre Catalunya i Espanya, això no implica fer cap renúncia. Tot el contrari, va assegurar que el partit republicà es manté fidel al projecte que ha marcat els seus 80 anys d'història.
Quan tu fas alta política i quan tu aspires a ser un dels partits centrals i hegemònics del país, el que has de fer és ser responsable. Què vull dir amb això? Doncs que tu no pots anar a una taula de diàleg enrocant-te, que és precisament el que ha fet Pedro Sánchez. Per tant, jo no parlaria ni de línies vermelles ni parlaria de res. És simplement dos posicions confrontades, asseient-se en una taula i parlant de quines són les seves propostes. I la proposta, que li pots dir proposta, li pots dir línia vermella d'Esquerra Republicana, és amnistia, referèndum i autodeterminació.
En clau electoral, Díaz va exposar que el Partit Republicà aspira a tornar a ser decisiu i condicionar el futur govern d'Espanya. També va explicar per què els seus companys a Madrid van abstenir-se en l'últim debat d'investidura de l'actual president en funcions i candidat del PSOE.
En el moment en què s'abstenen, aconsegueixen treure-li la careta al govern de Pedro Sánchez i veure que en realitat no volia pactar de cap de les maneres amb Podemos. El que busca Esquerra Republicana el 10 de novembre és precisament tenir prou vots, per tenir prou escons, per poder fer valer doncs, el seu projecte polític i ser decisius en el moment de plantejar qui serà proper president de l'Estat espanyol.
Durant la presentació, Díaz va estar acompanyada pel calellenc Joaquim Gambín, que comparteix amb Romeva l'afició a nedar a mar obert i que va portar aquí algunes de les iniciatives impulsades per plataforma Fi Romeva. Després del seu pas per la política europea, Romeva també va ser el conseller d'Afers Exteriors i Relacions Internacionals del govern Puigdemont. El Tribunal Suprem l'ha condemnat a 12 anys de presó pels delictes de sedició i malversació. L'Associació Amics dels Animals continua demanant més espai per la gatera municipal. Celebren que hi hagi hagut una millora de les instal·lacions amb accions que van fent a poc, com la col·locació de gespa artificial i un tancat a l'aire lliure pels gats, però continuen demanant millores i més espai per poder acollir cadallets. Així ho ha explicat el president de l'associació del programa La Ciutat, Josep Estanyol, on també ha celebrat que en els darrers mesos hi hagi hagut un repunt en les adopcions dels felins. Ho ha confirmat Estanyol, assegurant que a hores d'ara només tenen 10 gats a la gatera. Bones notícies que es tradueixen en més adopcions, esterilitzacions, siguin mascles o femelles, i control de les colònies. De fet, l'Ajuntament de Calella ha destinat recursos per tenir cura d'aquestes colònies de gats. L'objectiu és comptar-los, mantenir-los sans i controlats. Són declaracions de Senyol a La Ciutat.
L'Ajuntament ha dotat d'una sèrie de recursos a nivell econòmic i a nivell d'altres coses, vale? I els diversos veterinaris de Calella, no només jo, cada un tenim cura d'una perdó, de les colònies, i a través d'aquestes colònies també s'estan agafant els gats, esterilitzant-los, de tal manera que els tinguem sans, esterilitzats, i que no criïn. Tot i això, sempre hi ha gent que agafa un gat, l'abandona i el deixa anar per allà. I llavors això és el que també descontrola una mica d'aquestes coses.
Estanyol ha apuntat que és important tenir a tots els gats ubicats en un lloc determinat, cuidats sanitàriament i controlats. De fet, ha afegit que les colònies de gats són la base perquè no hi hagi més sobrepoblació de rates. Estanyol també ha parlat en l'entrevista del brot de parvovirus que va afectar fa unes setmanes unes desenes de gossos a Calella. Ha assegurat que la ràpida actuació i localització del focus principal ha estat clau perquè el brot estigui pràcticament extingit i completament controlat. Els alumnes de sisè de primària i els de segon d'ESO dels centres educatius calellencs rebran la visita dels professionals de l'equip d'infermeria del CAP de Calella amb motiu d'una nova edició de la campanya de vacunació escolar, una acció que s'emmarca en el programa que impulsa l'Agència de Salut Pública de Catalunya amb l'objectiu de mantenir una cobertura vacunal alta entre el col·lectiu. Aquest any, el calendari de vacunacions sistemàtiques presenta una novetat. En comptes de la vacuna de la meningitis C, aquest any s'administrarà la tetravalent, que protegeix davant 4 serotips de la malaltia. La infermera del CAP a Calella, Cristina Masvidal, ha explicat que els pares o tutors hauran de signar el full d'autoritzacions en el qual s'ha d'indicar quines vacunes es poden administrar als infants o joves.
Expliquen quines són les vacunes que s'administren, quantes dosis, i aleshores els pares han d'autoritzar específicament vacuna per vacuna. Val. Les vacunes ja sabeu que actualment no són obligatòries, simplement doncs són molt recomanables i són molt més el bé que ens generen que no pas els possibles efectes que poguessin tenir.
Els de sisè de primària, que tenen entre 11 i 12 anys, el calendari de vacunacions sistemàtiques fixa que se'ls ha de posar la de l'hepatitis A amb dues dosis, la varicel·la en el cas que no l'hagin passat, la del papiloma humà a les nenes, que protegeix del càncer de coll d'úter i les berrugues vaginals, i la de la meningitis per nens i nenes. Aquí, al canvi, si fins ara s'administrava la vacuna de meningitis C, per a la campanya d'enguany es posarà la tetravalent, que té una cobertura més àmplia.
Aquesta vacuna estava inclosa dintre del calendari de vacunes sistemàtiques i es posava doncs, als 4 mesos, la posàvem, a l'any, però aquesta vacuna actualment es canviarà per aquesta tetravalent i no només es canviarà aquí a sisè, sinó també en els nanos que fan segon de secundària, també els hi posarem aquesta vacuna.
Els grans de 13 i 14, el calendari fixa que se'ls posi una dosi de recordatori de la vacuna del tètanus i de la diftènia. La campanya es realitzarà a partir de diferents visites als centres educatius durant el curs. Segons informa l'Agència de Salut Pública, és imprescindible que l'alumne porti el carnet de salut o el carnet de vacunacions perquè els professionals puguin anotar-hi la dosi administrades i revisar la informació de la cobertura. Obert el període de votacions pels pressupostos participatius des d'aquesta setmana fins al 23 de novembre es podrà votar una de les 5 propostes dels pressupostos participatius 2019. De tots els projectes s'executarà el que tingui més vots i en cas de no arribar a l'import de 125.000 euros s'utilitzarà el romanent d'estalvi per executar la següent proposta. Cada ciutadà podrà votar nom i un projecte. Poden votar totes les persones majors de 16 anys empadronades a Calella presentant el DNI o el passaport, o poden fer fins al 23 de novembre a l'oficina d'atenció al ciutadà de 8:45 fins les 2, excepte els dimecres a la planta baixa de l'Ajuntament de Calella de 2:45 fins a les 9 del vespre al Casal de l'Amistat, el dimecres 6 de 9 a 1 i de 5 a 2:45 a l'entrada del Mercat Municipal, el dissabte 9, 16 i de 9 a 2:45 al carrer Mates i Rodés, cantonada amb carrer Església, dimecres 13 de 9 a 1 i de 5 a 2:45 al Teatre Orfeo Calellenc i dimecres 20 de 9 a 1 i de 5 a 2:45 i a la plaça de l'Església, dissabte 23 de 10 a 2:45. El recompte de vots es farà en un acte obert al públic el dilluns 25 de novembre a 8:15 del vespre a la sala de plens de l'Ajuntament de Calella. Un homenatge als traductors a la biblioteca. Anna Rossic, traductora i realitzadora de l'exposició, vol conscienciar la gent que la traducció està en molts àmbits del dia a dia, quan mirem una pel·lícula, quan llegim instruccions del mòbil, i aquí està present la traducció, i podem entendre gràcies al fet que algú ho ha traduït. L'exposició Homenatge als traductors en llengua catalana és una col·lecció de 16 cartells, diu Rossic.
I cada cartell hi ha un fragment d'una traducció feta en català d'algun llibre, com pot ser el Harry Potter i la pedra filosofal, o la metamorfosi de Kafka. I bé, jo el que volia fer amb això era com reflectir la feina que fan els traductors, no? Que són llibres que no es van escriure en català originàriament, i si no s'haguessin traduït no hi hauríem pogut accedir, diguéssim, si no entens alemany o anglès, xinès...
Una mostra que va començar l'autora al blog Traduint des de Calella i que ara es troba a la Biblioteca Can Salvador de la plaça.
I jo el que volia fer amb això era això, fer difusió de la professió dels traductors, i bé, jo vaig triar llibres que a mi m'agraden i també alguns n'hi ha que no els he llegit perquè vaig voler buscar molts llibres d'idiomes diferents. També hi ha llibres d'hongarès, de polonès, i vaig descobrir autors que jo tampoc coneixia, i bé, era la manera també jo de conèixer jo també traductors i autors d'altres llengües.
Es pot visitar l'exposició de la Calellenca fins al 29 de novembre o veure la seva feina al llibre L'Esquirol Poruc i la festa d'aniversari. Els maduixots ensenyaran castells als joves de Calella. És una de les activitats que s'ha programat des de l'Espai Jove i que complementa els tallers que els castellers de l'Alt Maresme porten a les escoles i instituts de la comarca. Es farà aquest dijous 7 de novembre a les 6 de la tarda i s'adreça a nois i noies d'entre 12 i 25 anys. El president dels maduixots, Marc Ruiz, ha explicat que se'ls donarà informació bàsica sobre els castellers perquè aprenguin la tècnica de pujar com si es tractés d'un joc.
Per ensenyar què són els castells i perquè doncs, la gent jove doncs, jugui a fer castells, enfilar-se, veure què és això d'enfilar-se uns dels altres, veure què és la que, com ens hem d'equilibrar, com hem de, la tècnica d'anar pujant i, bueno, i fer-ho divertit. I d'això es tracta, doncs, d'ensenyar-ho, que ho vegin, si més no, que sàpiguen qui som, que sàpiguen de què va, i si algú s'anima, doncs perfecte.
La idea és que els joves coneguin la tradició castellera, que viu un moment dolç a la comarca del Maresme des de la creació dels maduixots. També se'ls convidarà a formar part de la colla. Explica Ruiz que els joves poden ocupar posicions diferents a les construccions.
L'edat no limita per res. De fet, més que l'edat, és la complexió física que tinguin cadascun el que determina més o menys on se situa cada persona. Gent molt alta, doncs va molt bé per estar a la pinya, aguantar el que en diuen primeres o segones mans, que ajuden a aguantar els que estan a sobre. Si són repulsada, que molt bon físic i amb equilibri, doncs per pujar el tronc del castell, doncs perfecte. I més, els més joves aguanten més, que tenen més recorregut llarg.
Els de la camisa vermella seran aquest dijous a l'Espai Jove de Can Saleta a partir de les 6 de la tarda.
Net i Polit us ofereix el temps.
I ampliem la informació meteorològica amb Quim Serra.
Molt bona tarda. Avui continuem amb un temps molt tranquil aquí al Maresme. Després de les quatre gotes que hem tingut aquesta darrera nit, s'ha aclarit ràpidament, hem tingut un matí completament assolellat i aquesta tarda, tot i que apareixen alguns núvols alts o mitjans, també continuarem amb domini del sol. Tot això amb unes temperatures, però, que han baixat. S'ha notat el descens tèrmic i encara es notarà més els pròxims dies. De moment, demà, les temperatures màximes són semblants a les d'avui, però atenció, perquè de nit, baixant de forma clara, les fondalades de l'interior de la comarca tindrem valors entre els 6 i els 7 graus tan sols de mínima. Per tant, a primera hora, tots els que sortin de matinada, a primera hora del matí, doncs ens haurem d'abrigar perquè la temperatura serà força freda. Després, al migdia, com dèiem, les màximes semblants a les d'avui, i de cara a demà passat dijous la temperatura baixarà més, sobretot de dia, amb un temps variable i fins i tot amb el risc d'alguns ruixats de cara a la tarda al nord de la comarca.
Net i Polit us ha ofert el temps. Net i Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Net i Polit.
I fins aquí l'Infovespre. Us deixem amb l'espai Gent amb Valors i després amb el Next Vespre. Fins demà.
Recupera l'Infovespre a radiocalella.cat.